De sempre, els àmbits educatiu i periodístic són els que més van atreure el nostre convidat d'avui. Primer es va formar en pedagogia i més tard en periodisme. Escriure és una de les seves passions i fins i tot s'ha atrevit amb el teatre. Avui passa pel Connectats el terrassenc Jordi Torrents. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. Deixa'm que saludem el company, Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs amb el Jordi el primer que li preguntarem és si tenia tan clar que el que més li agradaven eren precisament aquestes dues disciplines, no? La relacionada amb el món educatiu i després amb el periodístic, que en realitat no sé si són més diferents o més iguals. Què et sembla tu, Jordi?
Home, no sé si són molt iguals o no, però al final jo crec que la vida sempre se'ns diu que tenim una vocació, no? Que com a mínim n'hauríem de tenir una per dedicar-nos a allò que més ens pot agradar. Però jo com a mínim tenia molt clar que en tenia dues i per això en diferents èpoques de la vida m'he dedicat a l'una o a l'altra. Que són molt iguals o molt diferents, bueno, suposo que tenen punts en comú, al cap i a la fi tot va de comunicar, tot va de tenir contacte amb persones, en diferents àmbits, no sé, crec que va una mica per aquí.
Vas començar, però, amb la pedagogia, no?
Sí, vaig estudiar pedagogia a la UB, a l'antiga, quan encara estava allà darrere el camp del Barça, imagina't si fa anys. Uh-huh. I després vaig tenir l'oportunitat de fer periodisme, perquè la Pompeu Fabra va crear un programa que ja no existeix, que era que podies accedir al segon cicle de periodisme si venies d'una altra carrera.
Sí.
I clar, jo que tenia aquella vocació encara mig amagada per allà, dic, bueno, doncs aquesta és la meva i vaig aprofitar també per formar-me.
I en aquell moment, què és el que pensaves fer? És a dir, quan volies aprofitar aquesta oportunitat, que efectivament és com expliques, no?, que podies optar a fer periodisme venint d'una altra carrera, i no sé si tenies alguna intenció, allò que tinguessis clar, no?, què volies fer.
A nivell professional, vols dir?
Sí.
No. La veritat és que suposo que vaig una mica inconscient, però a la vida també cal tenir aquests punts d'inconsciència, suposo. Jo estava treballant ja en l'àmbit educatiu, en temes d'educació especial, especialment en temes d'autisme, que era un tema doncs, que també em motivava molt. Però, bueno, va sorgir aquesta opció de formar-me també en periodisme i a partir d'aquí doncs, també vaig començar a treballar en alguns mitjans de comunicació. De fet, en un d'ells va ser on vaig conèixer el Sergi, també, el teu company aquí d'entrevista. I fins ara he anat combinant els dos àmbits. Ara, ja els últims anys, m'estic dedicant més als temes de comunicació, però, bueno, són dos mons que els he anat creuant sense massa problema. Sí, sí.
Sergi.
Sí, Jordi. Ara, bueno, amb el camp de la pedagogia, concretament, al principi, amb què vas treballar? Amb quin... Quina mena d'empreses o de feina tenies?
Sí, bueno, la meva primera feina en l'àmbit educatiu va ser en un centre ocupacional per persones amb discapacitat intel·lectual, en aquest cas adults. Jo tenia una funció d'educador i allà vaig estar-hi 4 anys, que van ser els 4 anys previs a estudiar periodisme.
I el fer el salt, fer el canvi, perquè clar, a vegades estem aposentats en un lloc o tenim una feina estable, no sé si fer el canvi, perquè tu, com deies, fas aquest curs de periodisme, fas pràctiques al 9-9 i allà et quedes, no? No sé si et fa clar aquest canvi, a vegades, si tens família, sobretot, doncs no sé si et feia por o no.
Sí. Home, sempre... Saps què passa? Que venim, com a mínim, la generació prèvia a la nostra, la dels meus pares, per entendre'ns, sí que és veritat que venien, doncs, bueno, molts havien viscut els anys durs de postguerra, havien viscut anys doncs, de molta dificultat, i un dels seus anhels de la vida, cosa que és totalment lògica, era allò de tenir una feina fixa i tenir-la per sempre, no? I és veritat que, bueno, jo al final he canviat 10 o 12 vegades de feina al llarg de la meva vida. Cada vegada que feia un canvi d'aquests, el meu pare sí que és veritat que li donava una mica de iullo, no? Perquè deia, com pot ser? Però, bueno, al final, no sé... Allò que deia de la inconsciència de l'inici, doncs jo crec que l'he anat aplicant tota la vida i ara ja, amb l'edat que tinc, espero canviar poc de feina, no? Però fins ara no m'ha suposat un problema, al contrari, crec que han sigut reptes diferents, conèixer gent diferent, estar en àmbits doncs, també de diferent estil, fins i tot dins de l'àmbit educatiu, dins de l'àmbit comunicatiu també m'he mogut en diferents àmbits, no? Des de des dels mitjans de comunicació, en aquest cas diaris, o passant també per la comunicació corporativa, o ara que estic en àmbit més de comunicació institucional, no?, a l'Ajuntament de Terrassa. I, bueno, crec que en aquest cas canviar, hi ha gent que diu que canvia molt de feina, potser és que no és massa bo fent la seva feina, potser sí. Però jo ho vist des de la part positiva, no?, des de la part aquesta de tastar diferents experiències i viure-les.
Doncs, bueno, de fet, t'ha quedat, no sé, perquè parlaves de que has estat a premsa escrita, t'ha quedat allò de poder fer ràdio o fer televisió, o no era una cosa que tingués que t'agradés gaire?
No, sí que m'agradava, sí. El que passa que al final vaig comprovar que el que se'm donava millor era escriure, més que parlar o posar-me davant d'una càmera, cosa que era bastant terrible. De fet, tinc una anècdota que quan estudies periodisme, evidentment has de passar per tots els àmbits, no? Des d'escriptura, ràdio, televisió, has de provar tots els mitjans que hi ha, també per testar-los i també perquè, evidentment, has de formar en ells, no? I recordo que quan fèiem les pràctiques de televisió teníem de professor el Salvador Alsius, que era un antic presentador de TV3, que suposo que...
Ja fa temps, d'això.
Els boomers, el recordant, fa una mica de temps. A veure, també és veritat que ell ja era una mica veterà en aquest sentit,
sí,
però,
sí.
Però bueno, no deixava de ser una referència de la televisió de fa uns 30 anys, no?, per entendre'ns. I una vegada va fer una... Bueno, havíem d'anar passant per diferents experiències a la classe, no?, des de muntar un informatiu, des de posar els cairons, fins a presentar el temps, és a dir, havíem de fer tot per provar, no?, a fer de tècnic, cosa que per mi era bastant terrible. I una vegada em va tocar presentar el temps, allò amb el típic cairo, amb el típic croma verd de fons, que et poses de costat, intentes mirar, i anava bastant perdut, la veritat. I a l'acabar la classe, el Salvador, bueno, també és veritat que ho feia una mica en broma, hem de contextualitzar, però va dir, em va fer aixecar i em va dir, veieu, tot això que acaba de fer el Jordi és l'exemple del que mai heu de fer en televisió. No? I a partir d'aquí potser em va ajudar a entendre que potser m'havia de dedicar a escriure més que a parlar o a sortir en pantalla, que no se'm donava tan bé, sincerament.
Salvador Alsius, que ell no, però sí que prové d'una família de terrassenca, d'una farmàcia molt famosa d'aquí de Terrassa, que es diu Farmàcia Alsius, però aquesta és una altra història. Passem al tema de l'escriptura. Sempre t'ha agradat escriure, has publicat alguns llibres. No sé si t'hauria agradat dedicar-te enterament a això.
Home, de fet, quan al principi parlàvem de les vocacions, la meva gran vocació és l'escriptura. El que passa que, clar, dedicar-t'hi professionalment, jo crec que sí que està reservat a molt poca gent. M'hi he dedicat professionalment de forma, diguem-ne, paral·lela, el fet que ser periodista no deixes de ser un escriptor. Hi ha molta gent que diu que un periodista és un escriptor frustrat, aquí també podríem entrar
en discussió.
En una altra discussió, però jo crec que qualsevol persona que es dedica al periodisme, evidentment, també és perquè entenc que li agrada, com a mínim, compartir històries, explicar-les, ja sigui escriure-les o narrar-les o anar-hi darrere de moltes formes, no? I és veritat que en paral·lel a això, doncs, sí que he intentat escriure llibres, alguns d'ells, doncs, han tingut una certa sortida, altres no tant, però, evidentment, mai ha sigut una opció per dedicar-m'hi professionalment, sempre ha sigut un camí paral·lel.
I últimament t'has atrevit fins i tot amb el teatre, que vas guanyar fins i tot un premi, no?
Sí, bueno, això va ser com una... Bueno, va ser com un petit repte, sempre les coses que havia fet de literatura tenien més a veure amb narrativa, especialment amb novel·la o amb llibres més vinculats a l'assaig i fins i tot llibres que tenien molt a veure amb crònica periodística, no?, de diferents temes, però tenia ganes de fer alguna cosa diferent i aquí a Terrassa, Amics de les Arts, vaig veure que organitzaven un curs sobre dramatúrgia, sobre escriptura teatral, m'hi vaig apuntar, havia de ser un curs que havia de durar 4 mesos, al final amb un grupet molt reduït d'alumnes vam acabar fent gairebé 3 anys de curs, perquè bueno, em vam anar empalmant, el professor també ens anava motivant molt en aquest sentit, i un dels exercicis, evidentment, feia molta teoria, molt coneixement sobre dramatúrgia, sobre tècniques d'escriptura teatral, però evidentment també l'ús posar-te a escriure, no? I vaig escriure una obra, la vaig presentar al Premi Àngel Poc de teatre d'aquí de Terrassa, que organitza Òmnium, ara ja està per la 5a edició, i bueno, la 3a edició, doncs sí, la vaig, com deies, la vaig guanyar. I això, bueno, això també et motiva, com a mínim, per veure que el que estàs fent doncs, pot tenir una certa sortida.
I, bueno, és una, una obra que s'ha estrenat ja, i el dia 22 també es fa aquí a Terrassa. No sé si això és, clar, és que amb una novel·la no passa, sí que pot convertir-se en altres coses, en sèries o en pel·lícules, però una obra, doncs, que no sé, si això és la culminació o no, o com ho veus?
Home, clar, al cap i a la fi una novel·la o un llibre de relats, el seu objectiu és que sigui, òbviament, llegit, no? Però el teatre, tot i que també es pot llegir, evidentment hi ha gent que llegeix teatre, jo de fet m'he aficionat bastant, però evidentment el gran objectiu del teatre és que en algun moment pugui ser representat. El que passa és que aquí ja entres en una dinàmica d'haver d'aconseguir que una companyia li pugui interessar i tal. Aquest va ser una mica el periple que vaig començar, no? Un cop em van donar el premi, sí que vaig començar a contactar amb diferents companyies de teatre, em va costar una mica, doncs, que alguna li interessés, però bueno, finalment, allò de que ningú és profeta a la seva terra, vaig aconseguir que una companyia d'Estavarell li interessés l'obra, una companyia que es diu Tres Homes Grossos, i que també fa una... Bueno, que han establert un acord de col·laboració amb el Centre Cultural del Cabot, de Castellà del Vallès. Entre els dos, doncs, han muntat l'obra, el Gavi Ruiz és el que va assumir la direcció, ell és el responsable també del Cabot, va assumir la direcció, va buscar l'actor, l'actriu per fer l'obra, i sí, tal com deies, ja s'ha representat, s'han fet de moment tres representacions a castellà, se'n farà una quarta la setmana que ve, també al setembre es durà a Sabadell, i tal com deies, el 22 de juny, o sigui, aquest diumenge, a l'espai escenari del principal, doncs també es representarà aquí a Terrassa.
Ah, Sergi, te n'adones que això és molt connectat?
Sí, molt, perquè hi ha Sant Cugat, hi ha Castellà, hi ha Terrassa, hi ha
Sabadell,
escolta tu.
Sí, home, sí,
jo n'hi do. Cultura vallesana total, vull dir que, no?
Ja. I els actors, d'on són?
Els actors, l'actriu és de Castellà, uh-huh. L'actor és de Sabadell, per tant, si sumes que l'autor és de Terrassa i el director és de Castellà, doncs aquí seguim connectats total. Vull dir que no.
Total, eh? Sí.
Bueno, haver estat el nou de Vallès Occidental també a molts ens ha donat aquesta visió, almenys el mi, jo crec que el Jordi també, no, aquesta
sí,
visió.
Sí.
L'obra n'hem dit el títol, es diu Prefereixo que m'ho expliquis, i no sé, potser que ens ho expliqui, Carme, o volies dir una altra cosa?
No, sí, que ens ho expliqui primer, a veure, de què va?
De què va? Bueno, aquesta és la gran pregunta. A veure, la història és l'obra és una obra que es podria qualificar, que dins del teatre és poc habitual, però que es podria qualificar més propera a un drama que està molt proper al terror, amb uns punts fins i tot gore, molt, molt controlats, però podria estar cap aquí. Així com en literatura i cinema sí que hi ha molta creació de gènere, en teatre no és tan habitual. De fet, el professor que vaig tenir en el curs aquest, en Vic de les Arts, el Marcel Clement, ell estava escrivint una tesi precisament sobre intentar explicar per què hi ha poc teatre de terror, no? I jo, ja que havia de fer un exercici, vaig dir, bueno, doncs ja em dedico jo també a fer-ne una, no? A veure què passa. La història parteix d'una premissa molt senzilla, eh? Parlem d'una parella que estan en una situació d'estar a casa, amb un estiu xafogós, amb molta monotonia, porten molts anys junts, i hi ha un element que fa saltar com un clic entre els dos, no? Ja que ella des de la finestra del pis veu un assassinat que hi ha davant de casa seva, i a partir d'aquí comencen a parlar i comencen, bueno, a establir un diàleg, que comença a parlar sobre el desig, sobre el sexe, sobre la vida, sobre el plaer, sobre les pors, tot plegat, i ella acaba, doncs, reconeixent algunes filles que ha tingut en el seu passat, que tenen a veure precisament amb aquest contacte o amb aquest plaer per veure sang o per veure vísceres humanes o per veure doncs això, no? Una mica aquesta part més oscura de l'ésser humà. Al final la història es va complicant, acaba derivant en una història, bueno, és això, comença sent un drama i acaba sent una història més de terror, però bueno, que al final el que parla és de que tots tenim secrets guardats, de que tots tenim aquestes parts potser obscures que alimenten aquell monstre que tenim una mica dintre, aquells pactes de convivència, doncs, que en el convencionalisme social del dia a dia, afortunadament, permeten que puguem conviure, però que si anéssim preguntant a cadascú, segur que tots tenim aquells petits secrets de dintre que els podem fer treure, no? Evidentment aquí he dut la història una mica a l'extrem, però ens parla una mica d'això, no?
Perquè, a més, Jordi, això ens porta directament a una de les teves aficions, a una de les coses que a tu t'agraden, que és el cinema de terror, no?
Sí, és un d'aquells petits plaers culpables que tots tenim. Sí, és veritat, perquè moltes vegades saps què passa? Que el cinema en general, no? I soc molt cinèfil en aquest sentit. Però és veritat que el cinema aquest que em diuen de gènere, el cinema de terror, sempre ha sigut una mica com maltractat, com considerat com una mica com un germà petit, no?
Sí, un gènere menor.
Com un gènere menor que fins i tot, jo que sé, quan donen els grans premis importants de cinema, és un gènere que sol estar bastant poc reconegut, no? Afortunadament...
Ara ja no, ara ja comença a treure pit, eh?
Sí, és veritat que últimament sí que potser se l'està reivindicant una mica més. En els últims Oscars hi havia la pel·lícula aquesta de la Demi Moore, no? De la substància, que va una mica també pel tema del gènere, però bueno, són petites excepcions, però sí, per aquí va una mica. També hi ha, evidentment, festivals que es dediquen al gènere, no? Tenim aquí el Festival de Sitges, que és un dels grans exponents.
Sí, i tant.
No sé si han dit el nom dels actors, la Dolors Ruiz i el Jordi Cantó, i volia fer vaig a dir una fricada meva. Segur que vosaltres dos, Carme i Jordi, havíeu parlat, perquè la Carme llavors ens passava les cròniques del Sant Cugat de futbol i el
sí,
Jordi
va estar pensant, però no ho sé.
Un temps. Doncs jo crec que alguna vegada havíeu parlat segur. O li havies passat la crònica. En el minut 14 ha marcat Pepito i la targeta groga per...
Fent un remember.
Segur.
Mira, parlant de cinema de terror, ara he tingut un poltergeist i m'he quedat sense sentir-vos durant 30 segons. No sé si m'esteu insultant o us esteu recordant.
No, deia que...
Estava parlant de cròniques d'espot. He fet un remember guent que ara no acabo d'entendre.
Sí, que tu vas estar esports un temps amb mi al 9 i la Carme era corresponsal de... Ens passava les cròniques del Sant Cugat Esport. Suposo que alguna vegada veu parlar.
Segur. Ui, jo durant un any em passava el cap de setmana trucant a corresponsals, als delegats d'aquí.
Segur.
Demanant cròniques.
Sempre es deixaven l'acte al cotxe, recordem-ho.
Sempre es deixaven l'acte al cotxe i tot i perdre 7-0 havien jugat millor i havia sigut culpa de l'àrbitre, però clar...
Això sempre, home.
Però com a mínim, aquesta gent que li havies d'agrair que un diumenge el dediquessin al seu equip, et passessin les alineacions, et diguessin el nom de l'àrbitre i et diguessin com havia anat, i jo els donava el benefici del dubte. Si heu jugat millor, heu jugat millor. Ja està.
A mi no em passava això, Jordi. A mi em passava al revés. Que sempre em deien... Sí, a mi, jo quan anava al partit al cap de 15 dies, em deien, però tu de quin equip ets? Jo vinc a veure un partit, no és que sigui de cap equip, no? Però em fotien bronques perquè sempre era més crítica amb l'equip de casa, o sigui, amb els nostres, que no pas amb els visitants. Imagina't. Però vaja... anècdotes a banda. Anem tancant aquesta conversa que estem mantenint amb el Jordi Torrents, perquè si anem per aquí podem estar parlant tot el programa, Sergi?
Sí.
O sigui que...
El Jordi també és molt de la música, és un home que li agrada molt la música.
Quin tipus de...
Com aficionat, vull dir, no... També
sí,
com, a bon, com a bon periodista també sóc un músic frustrat, vull dir que... en aquest cas... Sí. No, de fet també havia fet col·laboracions amb revistes musicals, doncs fent crítiques de concerts o crítiques de discos o de festivals. Era l'excusa per anar a festivals gratis, bàsicament.
No. Em dóna la sensació, no sé per què, però el fet de la nostra professió és com si al final fóssim frustrats en tants àmbits, no?, que sí, frustrats com a esportista, frustrat com a... És igual, en funció de la temàtica que volguessis treballar, és com si fos la frustració d'aquella especialitat. I tampoc no és això,
No, tampoc volia transmetre un missatge tan negatiu, però ja m'enteneu.
Sí,
al final, els periodistes, alguna vegada en el cas ho hem parlat, ja, al final els periodistes parlem de tot, però no en sabem de res. Vull dir que al final la nostra feina és preguntar i informar-nos i si no en sabem massa, doncs buscar les persones que en saben i preguntar-los amb ells, evidentment.
Correcte, sí.
El que segur que som frustrats és com a persones riques, perquè no fer-se milionari fent periodisme no conec a ningú, Bueno, sí, José María García.
Sí, no, clar, hi ha algunes excepcions, però és veritat que ara tornem a entrar en un debat de metaperiodisme, Però sí, hi ha una part de precarietat, evidentment, que hi és, sí, òbviament.
Bueno, en qualsevol cas, avui, si volem acabar amb un bon sabor de boca, el millor que podem fer és convidar el Jordi Torrents a una mica de xocolata.
Oh, fantàstic, sí, sí.
Et sembla?
Sí, és el millor regal que em podeu fer, seguríssim.
Sí?
I tant, i tant.
T'encanta?
M'encanta. 70% mínim, eh? Si no, ja no és xocolata. És que...
Ja, ja, ja. És sibarita, eh? Sibarita de la xocolata.
Sí, sí, sí.
I amb altres coses no tant, però amb la xocolata sí que tinc una mica més de... tinc una mica més de criteri.
D'exigència.
Sí, sí.
Exigència, sí, és la paraula, correcte.
Molt bé, doncs escolta, ja li dirà el Sergi que te la faci arribar. Eh? La rajola de xocolata. I t'agraï moltíssim, Jordi, que hagis compartit aquests minuts amb nosaltres avui al Connectats, doncs, per parlar de la professió, per parlar una mica de la teva trajectòria. I un plaer tornar-te a trobar, en aquest cas, també via telefònica, però a través de les ones.
Correcte. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada, Jordi.
Vinga, una abraçada a tots vosaltres. Adéu.
Adéu. Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
L'Amazones és conegut per ser un dels reservoris de carboni més importants del planeta, ja que absorbeix i emmagatzema tones de CO2 anualment. El problema és que al llarg d'aquest segle es preveu un gran descens de pluja en algunes zones d'aquesta regió. Quines conseqüències tindrà? Doncs ara de seguida ens dona resposta la Júlia Ramon. Bona tarda.
Els arbres petits de la selva amazònica sobreviuen a la sequera, a diferència dels més grans que acaben desapareixent. Aquest és, a trets generals, la principal conclusió d'un informe publicat recentment a Nature Ecology and Evolution, liderat per la Universitat d'Edimburg, amb la col·laboració del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la UAB. Per saber-ne més detalls, tenim al telèfon a Pablo Sánchez Martínez, l'autor d'aquest informe, que ell és investigador a la Universitat d'Edimburg, però també va fer el doctorat al CREAF de la UAB, justament. Molt bon dia, Pablo.
Hola, bon dia. Gràcies per l'interès.
I ara, perquè justament doncs, és un tema molt candent ara mateix i que aprofundirem, perquè, a veure, dit ras i curt, el vostre estudi conclou que els arbres petits de la selva amazònica tenen més probabilitats de sobreviure a una sequera que els arbres grans. Per què? Com s'explica això?
Doncs mira, jo crec que la idea principal de l'estudi, com molt bé has dit, és que els arbres petits sobreviuen. Què vol dir això? Que l'Amazones segueix sent Amazones tot i està exposada a una sequera molt important, que és la que hem fet amb aquest experiment en aquest lloc de Brasil. Llavors, això és un missatge que, per començar, no és el més pessimista que potser teníem al cap, no? Que a vegades pensàvem que quan hi ha sequera els boscos pateixen, i especialment aquells com l'Amazones, que no estan exposats normalment a sequera, doncs patiran més. Què hem vist amb aquest estudi després de 23 anys de sequera? Que és l'estudi, per cert, més llarg de sequera a tot el món. Especialment als tròpics, això és molt important perquè són llocs que no són fàcils d'accedir i aquests experiments ens porten dades molt importants. Doncs aquest experiment ens diu que, vale, no tothom sobreviu, els arbres grans estan més vulnerables a la sequera i acaben morint, però els petits mostren més resistència i resiliència a la sequera del que esperàvem. El que vol dir que l'Amazones sobreviu a la sequera. Això té una part negativa, que és que, òbviament, perdem els arbres grans, que és especialment important perquè és on estan la majoria de carboni que emmagatzem de l'atmosfera cap al bosc, està els arbres grans. Llavors, si perdem aquests arbres grans, perdem molt carboni en forma de CO2 que va cap a l'atmosfera i això fa que el clima es faci encara més calent, encara més sec, i pot ser que faci el que diem un feedback positiu de retroalimentació, que és molt perillós, perquè produiria un clima més calent, més sec, que produiria més mortalitat, cada vegada produeix més carboni a l'atmosfera, produint un clima més calent i més sec, no? Llavors, això ens dona aquesta part més negativa, però és un missatge agredolç. M'agrada dir que és un missatge agredolç. No és el pitjor dels casos, perquè l'Amazones pot sobreviure, però perdem els representants més grans d'aquest bosc, que, a part de tot aquest carboni que et comento, són la casa de molts altres organismes. Per tant, perdem biodiversitat, també.
Totalment. I això, com s'explica? Perquè al final les conseqüències, com bé has comentat, poden ser força perjudicials perquè perdem doncs, la part més gran de biomassa, però com s'explica que al final els arbres més petits puguin tenir més resistència, més resiliència, no? I tinguin doncs, més capacitat per sobreviure a una sequera? Perquè necessiten menys aigua, per exemple, perquè no són tan voluminosos. Què és el que explica, no? A aquest fet, aquesta diferència?
Doncs això és un punt molt important i, com dius tu, en gran part és perquè necessiten menys aigua. Estan exposats a una part del bosc que està una mica més protegit de la radiació, de la sequera, de l'atmosfera, que com més sortim del bosc, més situació més seca hi ha. A dins del bosc hi ha una situació una mica de no humitat, perquè els arbres mouen aigua del sol cap a l'atmosfera. Llavors, amb aquesta transpiració, els arbres fan que tota aquesta zona propera al bosc tingui una humitat a l'atmosfera una mica més alta. Què passa? Que els arbres grans surten, treuen el cap d'aquest bosc. I què passa quan treuen el cap? Que se n'adonen que allà hi ha una mica més de sequera. I si a sobre els hi posem sequera al sol, que és el que estem fent amb aquest estudi, doncs pateixen una mica més. Hi ha diverses explicacions de per què els arbres petits són més resistents a la sequera. Una d'elles és aquesta, que necessiten menys aigua. L'altra, que és el que estem veient aquí, és que quan els arbres grans, que són els més vulnerables, es moren, deixen més aigua disponible per als que han sobreviscut, que són els petits. Per tant, si els petits són capaços de sobreviure aquests primers 15 anys de sequera, durant els quals els arbres grans han patit més i comencen a morir, llavors, després d'aquests 15 anys, hi haurà més aigua disponible per ells, perquè els arbres grans hauran anat morint i hauran anat deixant més recursos disponibles per als arbres petits. I a part d'això, per acabar, estem veient també en un estudi que estem fent actualment que pot ser que aquests arbres petits tinguin alguna memòria ecològica, que diem, que vol dir que han anat aprenent com fer front a aquesta sequera durant aquest temps i ara tenen unes estratègies fisiològiques i estructurals que fan que aquesta sequera no els afecti tant com els afectaria si fos un bosc que no hagués estat exposat a la sequera durant aquests 23 anys.
Perquè per poder-nos ho imaginar una mica més, què entenem per arbres petits? És a dir, de quines mides, de quins exemplars estem parlant i d'arbres grans són només espècies així molt voluminosos?
Doncs nosaltres el que hem fet servir per a distingir aquestes dues classes en aquest estudi és tots aquells arbres que estan per sota de el que diem l'exposició a l'atmosfera, el que diem que és les copes dels arbres poden estar o no exposades a la part més alta del bosc. Llavors, el que hem fet és separar aquells que estan exposats a la part més alta del bosc i aquells que estan per sota d'aquesta primera capa d'arbres que estan exposats, diguem, a la radiació solar directa i a l'atmosfera més seca. Llavors, hem fet servir una mica aquesta diferenciació. N'hi ha diverses. En quant a mides, doncs tenim arbres, els arbres petits tenim que tenir una mida d'uns 20 metres d'alçada, de promig, i els arbres grans poden anar fins a 50 metres d'alçada. Estem parlant de gegants. Són arbres que són molt, molt grans. Alguns d'ells són molt vells i altres simplement tenen un creixement molt ràpid, el que vol dir que pot ser que siguin joves però han sigut capaços de créixer tan ràpid que ara són arbres molt grans. També et vull fer un apunt. En aquest experiment de sequera han mort quasi tots els arbres grans, però tenim un representant d'un gegant que no ha mort. I això és molt interessant perquè vol dir, com sempre en aquests estudis, que hi ha molta diversitat a la natura. Hi ha alguns arbres que tot i ser grans, pot ser que estiguin sent més capaços de sobreviure perquè hi ha diversitat biològica que fa que puguin ser.
Com comentaves, això és una mica alarmant, però no del tot, no és el pitjor escenari en el que ens podem trobar. Tot i això, durant aquests 20 anys, o 23 anys, crec que has puntuat, no?, abans, concretament, Heu vist alguna evolució que us hagi fet saltar una mica l'alarma en el sentit de, per exemple, a nivell de biodiversitat, no? O a nivell de nivell de precipitacions, potser? Heu vist algun canvi al llarg d'aquests 20 anys que us hagi fet saltar les alarmes en aquest sentit?
Doncs mira, després d'aquests 23 anys d'estudi, jo crec que parlant sobretot amb la gent que porta més temps allà, perquè com pots imaginar, hi ha gent que està durant tot el període, però la majoria d'investigadors estem uns 2-3 anys i llavors marxem a altres llocs o anem a altres universitats. Llavors, parlant amb la gent que ha estat més temps, els que t'expliquen, ells expliquen que sí, que els primers 15 anys hi havia una tendència a pensar en el gran col·laps del bosc, no? De veure com aquests arbres grans queien, morien, hi havia una pèrdua d'aquesta diversitat estructural del bosc i la perspectiva era de si això segueix així, potser que ens quedem sense bosc en aquest experiment, que és el que alguns models matemàtics deien que podia passar, que algunes zones de l'Amazones podien canviar a boscos més degradats o fins i tot a ambients més semblants a la sabana, si tenien un impacte de la sequera prou fort. Què passa? Que després d'aquests 15 anys hem vist que s'ha estabilitzat la biomassa, que aquest bosc mostra que pot sobreviure, i si et soc sincer, crec que el canvi més gran que es veu a la zona no és tant degut a aquest impacte de la sequera directa, sinó a un impacte de l'ésser humà, sobretot en tema de tala de boscos, de focs. Per exemple, t'explico una experiència una mica més personal, que aquest últim cop que vam anar a la zona d'estudi, va ser el primer cop que vam haver de portar màscares per respirar bé, perquè hi havia tant fum dels grans incendis provocats que hi ha per la zona que ens era molt difícil respirar. Llavors, això és un gran canvi que, òbviament, està facilitat per un clima més sec, que fa que el bosc perdi biomassa, que aquesta biomassa estigui seca i que es pugui haver-hi més facilitat per cremar boscos, però que ha d'haver algú que iniciï aquest foc. I normalment aquest algú és l'ésser humà i, per desgràcia, hi ha unes pressions econòmiques molt grans en aquesta zona per fer un canvi d'ús del sòl de bosc cap a pastures i cap a cultiu de soja per alimentar el bestiar. Llavors, jo diria que fins i tot la gent local et diu això són els canvis més grans que hem vist. Òbviament, aquest experiment ens mostra que aquest resultat agredol, és a dir, vale, l'Amazònia perd molt carboni si està exposada a la sequera, però és suficientment resilient per sobreviure aquesta pressió climàtica. I com a últim punt et vull dir, això és un punt només de l'Amazònia. És a dir, és molt important que entenguem que no podem generalitzar això a tota l'Amazònia. Hem de fer més estudis a diversos llocs per entendre millor com aquesta situació varia en funció del lloc on fem l'estudi. Per exemple, ara tenim un estudi d'uns col·legues de la Universitat de Leeds que estan començant a fer el mateix, però al sud de l'Amazònia, que és la zona de transició entre l'Amazones i el Cerrado, que és un tipus de vegetació més semblant a la sabana. Llavors, allà potser el resultat és diferent. És molt important que mantinguem sempre una perspectiva una mica conservadora quan mostrem aquests resultats, perquè és només un punt i, òbviament, és important, però hem de sempre ser cautes a l'hora de generalitzar.
Pablo Sánchez Martínez, principal autor d'aquest informe. Moltes gràcies per haver-nos detallat la conclusió d'aquest estudi al que heu arribat.
Gràcies a vosaltres per l'interès. I això, mantinguem un ull a l'Amazones, que és un lloc que ens afecta a tots, tot i que estiguem vivint molt lluny. És un lloc molt important perquè el clima i la cultura, la biodiversitat d'aquest planeta segueixin vius.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Chiquitita, dime por qué. Hola, sóc la Júlia Ramon i m'agradaria dedicar la cançó de Chiquitita perquè justament aquest cap de setmana una de les meves millors amigues de tota la vida s'ha casat i això demostra com el temps passa molt ràpid i sembla que fos ahir quan encara anàvem juntes a escola.
per tots aquells que avui feu l'aniversari o avui esteu nostàlgics amb la velocitat trepidant del temps, aquesta cançó va dedicada a vosaltres.
Si és que tan trist estàs, per aquí quieres callar-lo. Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas quieras disimularlo. Si es que tan triste
estás. A la tarda no et desconnectis. Connectats.
A Solo un te quiero de distancia, l'autora Eva Saladrigas ens presenta una història emocionalment intensa, on dos amics que fa anys s'enfronten, per fi a la possibilitat d'estimar-se de debò. Marxem nosaltres fins a Badalona i ho fem per parlar amb l'Eva Saladrigas, que és l'escriptora i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Eva Saladrigas. Què tal, Eva? Com estàs?
Pues muy bien, aquí. Encantada de saludarte y de... y de pasar un ratito contigo.
Eva, ¿cómo nació la historia de A solo un te quiero de distancia?
Pues mira, esta historia en realidad es como de unos secundarios de otra historia, pero en realidad se puede leer independiente, porque casi todas mis historias se pueden leer de manera independiente. Pero era una pareja, digamos, de amigos de protagonistas de Te ha puesto un beso, y tenían como mucha intensidad en la historia, ¿no? Uh-huh. Era la mejor amiga de la protagonista y el mejor amigo barra tío, una historia muy larga, pero para resumir es eso, del protagonista chico, ¿no? Y entonces, no sé, tenía esa idea desde que salió la otra, que fue por 2022, me rulaba por ahí en la cabeza. Y ya después de Navidad dije, mira, ¿por qué no? Ha llegado el momento de que Ada y Mateo tengan su momentito de gloria.
Sí.
Y así, sin más.
¿Qué te inspiró para crear los personajes de Ada y Mateo? ¿Crees que hay algo de ti en ellos?
Yo creo que en todos los protagonistas de todas mis historias siempre hay algo de mí o algo de que a mí me gustaría. Porque que haya algo de ti siempre, yo creo que es un poco casi imprescindible,
sí,
para darle un poco más de realismo a los personajes. Por ejemplo, Ada es una apasionada del arte, yo estudié historia del arte, a mí el Renacimiento me gusta mucho y a ella también. Me encanta viajar, no tengo la posibilidad que tienen ellos, pero me gusta mucho, ¿no? Entonces, en todo hay parte de mí.
La novela retrata una relación sin etiquetas durante varios años. ¿Crees que cada vez hay más, sí, relaciones así en la vida real?
No sé, yo creo que sí, o que se intenta al menos, pero yo pienso que luego al final el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. Porque es inevitable cuando pasa el tiempo y si estás bien con una persona, al final acabas diciendo por qué no, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que le pasa a ellos.
¿Y qué querías explorar sobre el miedo al compromiso y la vulnerabilidad emocional con esta historia?
Ellos que eran como, siempre han sido como muy independientes y ellos siempre, pero siempre desde siempre. Eso se ve en la otra historia, ¿no? En la que ellos se conocen, que en realidad ya se conocían antes, ya venían de conocerse casi desde niños porque crecen en el mismo círculo, se relacionan desde niños, pero no tenían ninguna relación. Entonces eran los dos como muy alérgicos a todos los compromisos. Cada uno iba a su rollo, con relaciones de una noche, de un rato y tal, hasta que, no sé, le llega la horma de su zapato, digamos, ¿no?
Uh-huh.
En principio no querían verlo, pero era como esto de que todo el mundo a su alrededor lo ve que ahí hay algo más menos ellos.
Claro.
Hasta que llega el momento este que ellos están separados por algo ajeno a su voluntad y realmente se dan cuenta de que no, de que quieren algo más.
También la protagonista Ada teme perderse a sí misma al enamorarse. ¿Qué te interesaba transmitir con este conflicto?
Yo pienso que como, a ver, Mateo viene de una familia de clase muy alta, digamos, de una de las mayores fortunas, por decir, del mundo, ¿no? De un empresario con mucha pasta y entonces, y ella considera que no pertenece a ese círculo, lo ha considerado siempre, cuando no es así, porque a pesar de cuna no tener ese dinero, pero siempre ha estado, sus amigos siempre han estado en ese nivel y a ella siempre la han tratado como una más. Entonces, ella consideraba que siempre ha sido independiente y que quizá embarcarse en esta relación le iba a perjudicar en el sentido de convertirse en algo parecido a un florero, cuando ya. Ella no es así. Pero claro, para eso está la madre de él, que le pasó lo mismo, y la madre de su mejor amiga, que también tenía la misma situación. Entonces le van dando consejos por ahí hasta que ella, bueno, hasta que ella no, hasta prácticamente en el último momento sigue diciendo que no, que ella quiere las cosas de otra manera.
Sí. Y un poco relacionado con esto que acabamos de hablar, ¿crees que el amor todavía hoy en día se ve condicionado por el estatus económico o la clase social?
¿Según qué sentido? Porque yo creo que es más que nada, no que se vea condicionado, sino que realmente seguimos moviéndonos en los mismos círculos.
Uh-huh.
Porque es muy difícil que tú te relaciones con alguien que no pertenece a tu círculo, pero no porque no quieras, sino porque realmente es complicado. Yo sí. Pienso que el sentimiento está ahí. Aparte de todo lo demás.
Te quería preguntar por una cosa que tú me comentaste, ¿no? Que decidiste incorporar una playlist en la novela digital. Sí. ¿Por qué?
No lo sé. Es algo que yo hice desde el principio. Cuando yo saqué, que ahora a la semana pasada cumplió ya 5 años la primera obra que yo publiqué, que se llama Mi música eres tú. Para mí, la música siempre ha sido como la inspiración, ¿no? Y entonces yo escribo con música. En cada escena, por ejemplo, los personajes están escuchando una canción o ellos se relacionan enviándose una canción o algo así, ¿no? Entonces yo decidí que desde ese momento la canción que ellos estuvieran escuchando,
sí,
da igual si la estaban escuchando juntos, separados, si se la enviaban, da igual, la iba a implementar en esa historia y en ese contexto en concreto. Si estaban bailando, si estaban escuchando música en el salón, si estaban viendo una peli y tenía una banda sonora chula. Y entonces lo implementé directamente y hay un hipervínculo en el digital, uh-huh, hay un hipervínculo que tú picas en ese hipervínculo y te lleva directamente a la playlist de Spotify. Luego en el papel lo que viene es el código de Spotify,
vale,
con la playlist que tengo en todos los libros. Y de hecho es de lo que más, o sea, a la gente le llama la atención. porque ya ves que me lo piden antes de
sí, justamente empezar a leer. Eso te iba a preguntar, que cómo ha reaccionado el público cuando descubre que puedes escuchar la música mientras lees.
Pues cuando hacemos a lo mejor alguna lectura conjunta o algo de eso, es lo primero que me piden. Y tengo lectoras de, bueno, que ya son más que lectoras, son casi amigas, que a lo largo de la lectura conjunta que se hace va subiendo cada día una canción, la canción que le apetece ese día, la va subiendo al grupo y van diciendo no sé qué, este día, y están escuchando esa canción y los va transportando al momento concreto en el que están viviendo esa escena. Y yo ha gustado, de hecho, ya mucha gente implementa, no de la misma manera, ya lo he visto puesto como enlace a YouTube, sí, y a otro tipo de, pero sí, ya hay mucha gente que pone lista en los libros.
Y este formato que tú utilizas, cuando tú empezaste, casi nadie lo hacía, ¿no?
Yo no lo había visto antes, había visto referencia a canciones, algún nombre, al final una lista. Pero así, como ya te digo, claro, si lo lees en un libro, no. En el libro electrónico no lo puedes. Pero si lees en un tablet, por ejemplo, o en el móvil, sí te lleva directamente, si tú tienes Spotify descargado ahí. Uh-huh. O sea, si lo tienes la aplicación descargada. Está chulo, porque hay gente que le gusta leer con música.
Sí, al final también es un método, ¿no?, para como teletransportarte también a la historia y sentirlo como más de cerca. Uh-huh. Y volviendo otra vez a la propia historia, ¿cuál dirías que fue el capítulo más difícil de escribir emocionalmente?
No sé, porque la verdad es que yo con ello me he reído mucho. Quizá más difícil pasa una cosa, es que sí, no puedo tampoco...
No, claro, no hacemos spoiler.
Pasa una cosa en concreto, porque a mí me gusta meterle un poco de intriga a casi todas mis historias, y pasa una cosa en concreto con ella, y entonces ese momento sí de tensión, pues siempre me cuesta un poco más, aunque sepas que se va a solucionar bien y tal, pero bueno, tiene ahí la tensión,
claro,
te queda ahí un poco más. Y luego una confesión que ella le hace de parte de su pasado a él, que él no sabía, a pesar de llevar tanto tiempo juntos, también tiene su momento ahí porque... un poco una vivencia personal, y entonces fue más complicado también.
¿Y cuál dirías que es el que más disfrutaste, o todo el libro entero?
Yo me lo suelo pasar muy bien siempre, pero no sé, quizá el epílogo me gustó mucho, porque yo soy de escribir un par de epílogos normalmente siempre, cada uno de un protagonista, y los epílogos me suelen gustar mucho. Y la parte del final, que así como un poco como que se han reunido todos los personajes, lo que te digo de los amigos ya al final, y pasa una cosa muy concreta al final, y esa parte me gusta mucho en este libro en concreto. En otro hay escenas más que a lo mejor me divierten más, pero esta me ha gustado, esa parte.
Este libro ya se ha lanzado, ¿no? ¿Y qué te gustaría que sintieran los lectores al terminar el libro?
A ver, te digo mejor lo que feedback que tengo con ellos. Algo muy 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 característico y que siempre me comentan es que mi historia le hacen sentir. Entonces, ya quedándome con eso, de cualquier forma que te hacen sentir y que empatizas con los personajes y que te ríes con ellos, porque es verdad, estos dos son muy... como porque Ada tiene la lengua muy larga y muy, no tiene filtro, y entonces es un personaje así como muy muy divertido, ¿no? Y luego Mateo es, pues en teoría, es un niño bien, digamos, pero luego tiene también, te suelta cada una que te queda así, que dices, joder, con las ocurrencias que tiene, ¿no? Es sobre todo eso, que la gente te escribe, te dice, me lo he pasado muy bien, o en determinado momento me ha hecho sufrir. Yo he pasado por esta situación también y sé lo que se siente. Entonces, esa sensación de cuando te cuentan lo que le ha hecho sentir es lo que más me gusta.
Y ya para ir acabando, te quiero preguntar si tienes previsto algún proyecto ahora en el futuro, relacionado con este libro o otro aparte.
Mira, cuando acabe ese, ahí sale la sobrina, que la sobrina es un poquito mayor que el protagonista, porque nace un poco antes, pero necesitaba, esa niña también sale, bueno, esa chica también sale en los libros de los padres, porque es como una especie de saga familiar, ¿no? Ya te he comentado, y necesitaba que saliera su historia, porque su historia era un poco diferente, porque ella tiene una relación... El típico cliché así de como de profe, alumna, de diferencia de edad, diferencia de estatus social también. Entonces ahí había unos cuantos de clichés, pero que ya habían salido en otros libros, pero ella no tenía su historia, o sea, tenía su historia, sabe quién me ha leído, sabe lo que estaba, lo que pasaba, pero no lo que pasaba hasta llegar ahí, ¿no? Y entonces necesitaba, entre ese y el de Navidad que salió antes, que también ella tenía un papel muy importante, todo el mundo me pedía, oye, necesitamos la historia de esta protagonista. Y me puse con ella y ha sido rapidísimo, pese a la amplitud que tiene, a la extensión que tiene el libro, ha sido muy rápido. Pero ahora estoy con un thriller romántico que quiero presentar antes de que se acabe el premio Amazon. O sea, que quiero sacarlo pues como muy tarde, mediados de agosto, por ahí, que es el que estoy ahora mismo.
Muy bien, Eva, pues esperamos también verte por aquí para que nos presentes tu próximo libro. Y un placer tenerte aquí con nosotros al Kunactats.
Pues muchas gracias, ha sido un placer.
Bé, doncs fins aquí arriba la història d'aquest Connectats de dilluns. Hem iniciat una nova setmana que acabarà divendres amb unes altes temperatures que ja ens acompanyen, però ja sabeu que si us voleu refrescar, la ràdio és una bona companyia. Esperem que ens acompanyeu demà també, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí serem. Gràcies a tots. Adéu-siau.